Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Un altre dilluns amb rodalies a mig gas, retards, cancel·lacions i una desena de trams que es fan per carretera amb autobusos. La setmana passada tornàvem a sentir, ja no promeses potser, però sí expectatives per boca dels governs. Apuntaven que avui ja sí que es podria tornar una certa normalitat pel que fa als trens, si més no, a la normalitat anterior al caos generat per l'accident mortal a l'R4 a Gelida. Però no, avui tampoc. L'únic que canvia respecte a la setmana passada és un tram, l'R11 de Figueres a Portbou. Un. Els tècnics de DIF no han pogut acabar les tasques d'inspecció que estaven fent i encara treballen per arreglar les incidències que fan que en alguns punts no hi puguin circular els trens o bé hi han de passar molt a poc. Al portaveu de Renfe, l'incombustible Antonio Carmona, se li acaben els recursos.
El que volem donar és certeses. La certesa és que s'està garantint la mobilitat de tots els viatgers que volen utilitzar els serveis de Rodalies de Catalunya.
Home, serveis alternatius sí, però a quin preu? Triguen quant més per anar i tornar a treballar? I amb quina tranquil·litat? Potser valdria més deixar estar aquesta recuperació de la normalitat tan perseguida per un sine die, que quedés en suspens fins a tenir la certesa, amb majúscules, que ja es pot garantir que el servei funciona.
Catalunya al dia.
Es repeteixen els retards i les incidències a Rodalies i... Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
Es repeteixen també els problemes amb l'aigua a la comarca de la Selva.
Sí, ara és anglès. La majoria dels veïns estan sense aigua des d'ahir perquè hi va haver una esllavissada i es van trencar les dues canonades principals de la població. L'alcalde ha explicat que se n'ha repartit en alguns equipaments.
I doncs, de 1.000 litres d'aigua en els centres educatius, en el CAP, a la llar d'infants, perquè, si més no, puguin anar al lavabo.
També s'està contractant empreses perquè portin cisternes d'aigua i poder-ne distribuir entre els habitants anglès que no en tenen.
I és que per ara no saben quan podran recuperar l'aigua. També passarem pel pont de Suert, la capital de l'Alta Ribagorça. Fa un parell de setmanes us explicàvem la polèmica que hi havia amb el transport escolar dels alumnes de l'institut, perquè havien modificat els horaris i l'autobús sortia molt tard. Doncs bé, ara han recuperat l'horari anterior, però és perquè s'ha suprimit el servei de menjador escolar.
No hi havia prous alumnes i el Departament d'Educació l'ha retirat, tot i que deixa oberta la possibilitat de reprendre'l si hi ha prou quòrum.
Des del Montsià ens explicaran com estan replantejant l'urbanisme de les cases d'Alcanar perquè els aiguats no hi provoquin tants estralls.
I la solució passa per deixar que l'aigua segueixi el seu curs.
Retornar l'espai hidràulic a l'aigua i, per tant, eliminar totes aquelles barreres arquitectòniques que influeixen a l'hora de sortir l'aigua.
Per això volen aixecar tota una plaça i part del passeig marítim.
Dilluns i de nou Rodalies a mig gas i el trànsit complicat. Equip viari, Txell Garriga.
Bon dia, Estel. Doncs a primera hora sí que ha estat força intens, també marcat avui per accidents, però ara tenim retencions molt puntuals i que de fet van lligades al tall de la P7. A Martorell hi ha intensitat fins al desviament cap a la 2, també a la 2 i a la ronda de dalt per enllaçar amb la C32 a Sant Boi. A la B24 i l'N340 sí que hi ha retenció perquè regula el trànsit per evitar que la retenció quedi a dins del túnel i a l'N340, però ja a Vilafranca per tornar a agafar l'autopista en sentit sud. A la resta ara mateix, sense problemes per circular.
I pel que fa al temps, Néstor Gómez, si la Candelera plora, l'hivern és fora. I plora, oi?
Plora, però l'hivern crec que encara tindrem uns quants dies més perquè un dia més avui de plorar plou. I plourà durant les properes hores paraigües de cara a les immediates hores cap a les comarques de Lleida d'aquesta tarda i tot associat a una línia de precipitacions que al llarg de la tarda travessarà tot el país d'oest a est. Si a la tarda s'espera les comarques de Ponent i també el Pirineu Occidental amb una cota de neu que rondaria els 1.800 metres, de cara a avançar de la tarda vespre ja arribarà al Camp de Tarragona i a les comarques de Barcelona i arribar de la nit a l'àrea de les comarques de Girona. Això passarà ràpid, però el que tenim a hores d'ara també són les ventades fortes, especialment al Pirineu més occidental, que ja superen, en alguns casos, alta muntanya, els 98 km per hora. Avui les temperatures es quedaran una mica més curtes que les d'ahir. Amb prou feines, les més altes del dia arribaran a la xifra dels 15 o 16 graus a la façana costanera.
Doncs plorant, plovent i amb vent, quan faltin 6 minuts per les dues també tindrem esports, que explicarem avui. Eudald Serra, bon dia.
Doncs bon dia, Marc-André Ter Stegen té una lesió important als isquiotibials que s'hauria fet amb el Girona dissabte passat al camp de l'Ubi. Oviedo i podria estar més de 2 mesos de baixa. El jugador ara mateix està passant prova. Girona i Barça estan en contacte. Encara no s'ha posat damunt la taula l'opció de trencar la sessió. El que sí que se sap és que el jugador farà tot el procés de recuperació. Cal veure si també hi haurà d'haver-hi quiròfan sota el control dels serveis mèdics del Barça. Mentrestant, Rafinha serà baixa demà per jugar amb el Barça al partit de quarts de final de Copa amb l'Albacete, per precaució, per culpa d'una sobrecàrrega a l'abductor de la cama dreta. A Lleida, el subcampió de MotoGP, Àlex Márquez, assegura que els diners no seran el motiu principal per triar moto de cara a la temporada 27-28 de MotoGP. Declaracions del pilot de Cervera des de Malàisia, on demà comencen 3 dies de testos oficials. I a la Primera Federació de Futbol, segona jornada seguida sense derrota del Nàstic de Tarragona, que després de l'empat ahir al camp de l'Alcorcón se situa 11 a 4 punts de la zona d'ascens.
Tot això al Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio amb David Badia, la sots edició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Miquel Jario al control central. Són la 1 i pràcticament 6 minuts. Comencem.
Catalunya al dia.
Doncs un dia més, no. Rodalies no ha tornat a la normalitat i la nova previsió és que encara trigarà dies a fer-ho. El comissionat per al traspàs, Pere Macias, assegura que s'han detectat molts més punts, que s'han de revisar la xarxa i això, diu, ha fet impossible complir avui amb l'objectiu anunciat pel govern de recuperar el servei que hi havia abans de l'accident de Gelida. Demà farà 2 setmanes. 2 setmanes. Sentim què deia Pere Macias als matins de TV3.
L'escenari que tenim és un escenari en el qual aquesta, diguem-ne, aquesta màxima normalitat que volíem arribar avui al matí, doncs s'allargarà més. Avui s'ha pogut obrir una de les línies i esperem que al llarg d'aquests dies doncs es vagin obrint tots els que estaven previstes.
I ha justificat que l'anunci de represa era realista quan el va fer la consellera de Territori, Sílvia Paneque, però que després les noves incidències han anat complicant la situació. Encara queden una desena de trams on es fa el servei alternatiu per carretera i, en general, rodalies, també regionals, continuen funcionant amb retards i cancel·lacions. Per tot plegat, connectem un dia més amb l'estació de Sants a Barcelona. Allà hi tenim en Dani Batxiller i en Joan García. Joan, bon dia.
Bon dia, Estel.
A veure, la pregunta de cada dia. Com ho tenim avui? Com està la situació?
Doncs mira, avui totes les línies és veritat que tenen servei, ja sigui en tren, en autobús, però en canvi podríem dir que hi ha més usuaris afectats que la setmana passada. I això és així perquè a la R2 Sud, que la setmana passada anava bé, té un problema de senyalització entre Sants i Bellvitge, que ja va començar divendres, que encara s'arrossega, i això limita a 2 trens per hora i sentit la circulació amb un corredor com és el del Garraf, que té molta demanda. I la R1, una altra que també hi puja molta gent, és víctima de les limitacions de velocitat. La línia del Maresme també ha acabat reduint l'oferta a 2 trens per hora. El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, però posa més l'accent en el fet que no es desatén cap corredor.
El que volem donar és certeses. La certesa és que s'està garantint la mobilitat de tots els viatgers que volen utilitzar els serveis de Rodalies de Catalunya, ja sigui en mode ferroviari o a través dels diferents serveis alternatius per carretera que estan suplint el servei de trens per carretera. D'aquesta manera, aquesta és la certesa.
Clar, doncs el que dèiem, Joan, que certesa que hi ha servei alternatiu, sí, però a quin preu? És a dir, quant més es triga per fer aquests trajectes, no?
Clar, doncs en alguns casos doncs més de mitja hora, i si s'ha de fer combinacions entre tren o autobús, doncs encara més. Alguns usuaris ens comentaven l'odissea que han de fer des de ja fa dies. I alguns ens deien, ara ho sentireu, que ja pateixen perquè porten molts dies arribant tard a la feina.
Por lo menos llegue un poco más temprano, no como la anterior semana que estábamos un poquito retrasados y en el tema del trabajo es lo que nos perjudica. No podemos llegar a tiempo al trabajo y los jefes, bueno, ya están un poquito enfadados.
Adif actua 31 punts, sobretot en talusos, trinxeres, vies, i la Generalitat ha contractat 61 autobusos més per reforçar els serveis interurbans. 8 els hem vist arribar aquest cap de setmana de Mallorca en ferri. Com a última hora, ara, l'aplicació de Renfe acaba d'explicar que l'R11, la línia de Girona, els retards són de mitja hora i que el tram Figueres-Portbou, que és un dos que s'havia recuperat en tren, ara es tornaria a fer en autocar.
Doncs bé, era l'únic tram que s'havia recuperat respecte a com estava la setmana passada, ja dèiem just en començar, per tant, això també tirem enrere i, per tant, aquest tram es torna a fer amb autobús. Joan, i pel que fa a l'alta velocitat, que la setmana passada també explicàvem que s'acumulaven retards molt importants, de molta estona, s'ha pogut millorar en aquest sentit?
No, continuem igual. Són retards per les limitacions de velocitat que es van posar arran de l'accident d'Adamut a Còrdoba. Hi ha retards ara mateix que superen l'hora i que fan saltar moltes agendes.
Jo tenia l'alegria que avui començo a treballar a una de les principals empreses de pintura espanyoles i a les 9 arribo per agafar el Wigo cap a Madrid i 50 minuts de retras, o sigui, el primer dia ja arribo tard a la feina. Vull dir, aquesta és la situació.
Doncs retards també generalitzats a l'alta velocitat. Aquest és un dia més al panorama aquí a l'estació de Sants.
Doncs déu-n'hi-do. Gràcies, Joan. Ànims i segur que fins demà. Bon dia.
Vinga, bon dia.
A tot això, diversos alcaldes i entitats del Bages denuncien un tracte discriminatori del govern respecte a la Catalunya Central. Insisteixen a demanar la gratuïtat de la C-16 de la mateixa manera que s'ha fet amb la C-32. Anem a Sant Fruitós de Bages. Nati Adell, bon dia.
Bon dia, Estel. Mira, davant del col·lapse ferroviari que es viu aquests dies, han signat un manifest...
Sembla que hem perdut la comunicació amb la Nati Adell, que ens explicava justament això, recollint la queixa d'alcaldes i entitats del Bages que volen també la gratuïtat de la C-16 de la manera que s'ha aplicat també amb la C-32 amb els túnels del Garraf. Intentarem recuperar aquesta connexió més tard. Mentrestant, i derivat encara de la crisi a Rodalies, el bloqueig als ports de Barcelona i Tarragona està provocant pèrdues de desenes de milions d'euros. Això segons les primeres estimacions de les associacions empresarials i de carregadors. Els contenidors s'acumulen a les andanes i les empreses es veuen obligades a treure els seus productes per carretera amb el temps que es perd amb això i també amb el sobrecost que s'hi ha d'afegir. El catedràtic d'Economia, Oriol Montanyà, ha advertit, a més, del risc que pot tenir a la llarga la pèrdua de competitivitat als ports catalans. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Si a més hi sumem problemes operatius i, per tant, sumem un ingredient que és el principal enemic de la logística, que és la imprevisibilitat, doncs això fa que Catalunya i els ports catalans vagin perdent de manera silenciosa però sostinguda credibilitat, competitivitat, i per tant hi ha altres empreses internacionals que diran, escolta'm, on descarreguem? A Barcelona, a València, a Algeciras o a Marsella?
Doncs ara sí, tornem a provar. Nati Adell, des de Sant Fruitós de Bages, bon dia.
Bon dia.
Dèiem que aquests alcaldes i entitats del Bages que volen doncs, el mateix que han tingut la gent del Garraf, que és la gratuïtat de la C-32 per la C-16 també.
Exacte, perquè diuen que amb aquest col·lapse ferroviari això és necessari per la mobilitat de la comarca. Han signat tots plegats un manifest conjunt, alcaldes com el de Sant Fruitós, Castellnou, Sant Joan de Vilatorrada, Manresa i Marganell, amb el suport de l'Associació d'Empresaris i entitats com la plataforma No Més Morts a la C-55, la Cambra de Comerç, la Xarxa 7 i també la mateixa Federació d'Associacions de Veïns. Se senten, diuen, maltractats pel Departament de Territori i pel que fa a la mobilitat de les comarques central creuen que hi ha un tracte diferent respecte, per exemple, això que deies, el Garraf. 103 a l'R4 i una C-55 col·lapsada volen que s'aixequin les barreres d'aquesta C-16 de Sant Vicenç de Castellet, una de les més cares de l'Estat. Joan Carles Batanés és l'alcalde de Sant Fruitós.
Anem a la Catalunya Central.
Nati, sembla doncs, que també teníem problemes per escoltar el testimoni d'aquest alcalde. En qualsevol cas, queda recollida així la seva reivindicació.
Exacte. Estela, venia a dir això, que no volen tenir un tracte, diguem-ne, diferenciat, que no volen ser, diguem-ne, ciutadans de segona, i per tant també ells volen, igual que va fer la setmana passada, demanant-ho l'alcalde de Manresa i el de Terrassa, la gratuïtat puntual d'aquesta C-16.
Entesos, doncs, gràcies, Nati. Bon dia.
Bon dia, fins ara.
Mig minut, haurem arribat a un quart de dues a Barcelona l'any passat i de mitjana. Cada hora, una persona va quedar ferida en un accident de trànsit. El 2025 van morir 11 persones en sinistres. A més, cada dia enxampen 5 persones sense carnet de conduir. Tot plegat són xifres similars a les de l'any passat i que s'acaben de fer públiques a l'Ajuntament de Barcelona. Anem cap allà. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Tot això, l'Ajuntament doncs parla de xifres que es mantenen estables.
Sí, i en percentatges globals la sinistralitat puja, de fet, un 1%. Laia Bonet és la primera tinenta d'Alcaldia de Mobilitat i destaca la contenció de les dades.
L'any passat, 8.566 persones van resultar lesionades en sinistres de trànsit a la ciutat. Van perdre la vida a la ciutat de Barcelona per raons de sinistres de trànsit, 11 persones. És la mateixa xifra del 2024, també en aquest sentit, per tant, una contenció.
Hi ha preocupació amb els conductors vulnerables accidentats, motos, bicis, patinets, que també es mantenen estables, però que són de llarga la majoria dels ferits greus, més de 200, un 78%. I a banda, l'intendent major, Ricardo Salas, adverteix del fenomen de persones que condueixen sense carnet.
Encara que sembli mentida, no? Gent que perd el permís de conduir per resolució judicial, per no haver-lo obtingut mai, o fins i tot per haver perdut els punts, no? 1.643 conductors implicats en aquest tipus d'infraccions. Això representa una mitjana de 5 persones al dia.
Això és com està la sinistralitat a Barcelona, però m'imagino que també hem parlat de quins són els punts negres a la ciutat, no?
Sí, l'encreuament de la Gran Via amb el carrer de Selva de Mar i el del Passeig de Gràcia a Aragó són els que concentren més accidents, amb 18 i 16 accidents respectivament. El tercer punt negre és la travessia de Gran Via amb Sardenya amb 14. En total, l'Ajuntament n'ha detectat 22 de punts negres. Tot i ser punts negres, concentren només el 4% dels accidents.
Entesos, doncs gràcies, Miquel. Bon dia.
Molt bon dia.
Ara ens situem al poble d'Anglès, a la comarca de la Selva. La major part d'aquest municipi està sense aigua des d'ahir i a hores d'ara no se sap quan es podrà restablir aquest servei. Com a mesura d'urgència, aquest matí porten dipòsits d'aigua als centres escolars i també al centre d'atenció primària. Anem cap a Anglès. Laia Claret, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
I també han habilitat un camió cisterna perquè els veïns els pugui arribar aigua, no?
Sí, mira, l'han habilitat just davant de l'antiga fàbrica Borés. Havia d'arribar a la una, aquest camió cisterna, hi havia unes 20 persones fent cues, però ara ens diuen que arribarà cap a quarts de tres. Per tant, els veïns que hi havia fent aquesta cua han tornat cap a casa i tornaran aproximadament d'aquí una hora i mitja. Segons informa l'Ajuntament, informació de fa pocs minuts, l'Agència Catalana de Salut Pública diu l'Ajuntament ha autoritzat el subministrament només per ús sanitari pels lavabos. Què faran? Doncs s'ha omplert un dels dipòsits secundaris i des d'aquí es farà el subministrament d'aquesta aigua pels vàters, pels lavabos de les cases del municipi d'Anglès. Què ha passat aquí? Per què no hi ha aigua des d'ahir al migdia? Doncs que hi va haver una esllavissada que va trencar el mur de la riera de Sant Amans, aquí en diem el Risec, ha fet malbé les dues canalitzacions, és a dir, la que porta aigua dels pous al dipòsit municipal i la del dipòsit cap a la xarxa. Jordi Pibernat és l'alcalde d'Anglès.
La llevantada fa dies que va passar, no hi havia molta aigua ara mateix a la riera. Semblaria més que són filtracions, però potser hi ha una muntanya just aquí darrere. Ara mateix és difícil i seria molt agosarat dir que ha sigut per la llevantada, com també, evidentment, potser és l'aigua de la muntanya que ha anat baixant.
Què hi veiem aquí? Els veïns van als supermercats a buscar doncs garrafes d'aigua i en Gerard Ferrer és de la Font de Terrers, al centre del poble, una fonda amb 12 habitacions, i ens explica com s'ho han hagut de manegar.
Tenim 12 habitacions i bueno, hem tingut de trucar als clients i els dic que avui no es podien allotjar a l'hotel perquè no teníem subministrament d'aigua i pues, això ho feia les gestions necessàries per cancel·lar aquestes habitacions.
Aquí a Anglès hi viuen unes 6.000 persones, pràcticament totes afectades.
I per ara, Laia, això, sense previsió de quan es podrà restablir.
Sí, no en tenen. De fet, a través de canals de comunicació, tant d'Instagram com d'informació de WhatsApp a través dels veïns, el que van dir és que la companyia donaria aigua aquesta nit de 10 de la nit a 8 del matí. Però sembla ser que, segons la companyia informa l'Ajuntament, l'avaria és més greu del que es pensaven. Per tant, hi estan treballant, però no saben quan es podrà resoldre.
Doncs anirem seguint un dia més pendents de la comarca de la Selva dels problemes d'aigua que avui afecten aquest municipi. municipi anglès. Gràcies, Laia, bon dia.
Adéu, bon dia, Estel.
Catalunya al dia.
Doncs vinga, 10 minuts i dos quarts de dues. Ara us expliquem que l'Hospital Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament parcial de cara del món amb una donant que va rebre l'eutanàsia. El fet que fos una mort programada va donar temps a l'equip mèdic per planificar amb precisió aquesta cirurgia d'alta complexitat i millorar l'encaix de la cara a la receptora. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Com s'ha pogut fer tot això?
Doncs gràcies sobretot a la generositat de la donant, que estava malalta, tenia una malaltia genètica incurable, i de l'equip mèdic de l'Hospital Vall d'Hebron, que va poder visitar-la i fer-li proves d'imatges de la cara per crear models en 3D i també motlles de silicona que van permetre als cirurgians practicar el trasplantament de manera que encaixessin els teixits, els nervis, les dents i l'os de la cara amb la receptora. El doctor Joan Pere Barret és el cap de cirurgia plàstica i cremats de Vall d'Hebron.
En una donació, en una prestació d'ajuda per morir, doncs permet encara molt més temps, com hem vist, per planificar de manera absolutament exacta l'encaix entre donant i receptor, en la qual això dels resultats encara milloren de manera gairebé absoluta.
La cirurgia, que, com deia, més d'alta complexitat, va durar 24 hores i van participar un centenar de professionals.
24 hores, eh? Tot un dia d'operació. I la persona que ha rebut aquesta donació d'òrgan de la cara, què li va passar?
Doncs mira, és la Carme, es va infectar, atenció, amb un bacteri per una picada d'un insecte durant unes vacances a les Illes Canàries. Això li va provocar una asèpsia generalitzada i, com a conseqüència, una necrosi a la meitat de la cara i altres parts del cos. No podia menjar, respirava i parlava amb dificultat i no hi veia d'un ull. Pel seu cas, ningú li donava una solució vàlida fins que va arribar a l'Hospital Vall d'Hebron. Fa 4 mesos que li van fer el trasplantament de cara i ella mateixa explica com li ha canviat la vida.
Jo ja menjo i tinc sensibilitat a tot el que és el trasplantament. O sigui, noto tot, començo a menjar, puc veure per la boca, per mi és perfecte.
Al món s'han fet 54 trasplantaments de cara, 3 dels quals a l'Hospital Vall d'Hebron.
Entesos, gràcies, Mònica. Bon dia.
Bon dia.
La 1 i 22 minuts, parlem d'habitatge. Ara a l'esquerra de l'Eixample hi ha 68 edificis que són propietat de fons immobiliaris. Segons un estudi de l'Associació de Veïns del Barri, són 28 més que fa un any. Anna Escura, bon dia.
Bon dia. A l'esquerra de l'Eixample, en total hi ha 867 edificis que són propietat vertical, és a dir, que tenen un sol propietari. I segons l'associació, la majoria encara ara estan en mans dels antics propietaris o dels seus hereus. El que avisen els veïns és que són els edificis que resulten més llaminers per als fons d'inversió. Els compren, els reformen, en fan fora els veïns, els converteixen en colivings i lloguers de temporada. I és contra això que lluiten els veïns. Xavier Riu és el vocal d'urbanisme de l'Associació de Veïns i Veïnes de l'Esquerra de l'Eixample.
Ens estem jugant al barri. Aquests 68 exemples amb 10 o 15 o 20 famílies a cada un d'ells vol dir que hi ha centenars i centenars de famílies que qui li pren la casa no són els ocupes, no, són els bancs i els fons inversors.
Un d'aquests blocs és l'edifici Papallona. El 2024 el va comprar un fons immobiliari i des d'aleshores s'ha estat pressionant els veïns perquè en marxin. Ja hi ha 5 veïns que han marxat i 5 més tenen obertes causes judicials i estan a punt de fer-los fora. La Marga Aguilar és una d'aquestes veïnes.
Hem suportat per més d'un any les molèsties de les obres. Hem mantingut dues reunions amb els propietaris o advocats dels propietaris i amb l'acompanyament del sindicat. Ells volen negociar com marxar. Nosaltres volem negociar com quedar-nos a casa.
Demà la Marga comença el procés judicial contra el fons d'inversió que la vol fer fora. A hores d'ara ja té data de desnonament, l'11 de març. Tant el Sindicat de Llogateres com el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya ja han avisat que si el desnonament tira endavant, faran una convocatòria massiva per aturar-lo, tal com va passar amb la Casa Ursola.
I l'Ajuntament de Sitges ha aprovat una suspensió de llicències d'obres d'hotels, apartaments turístics i residències de gent gran o d'estudiants. Tot això durant un any. S'ha decidit a iniciativa de l'equip de govern que que assegura que ha detectat intents d'alguns promotors de fer servir la llei de manera esbiaixada per convertir edificis en negocis turístics per especular. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Aquestes pràctiques les volen frenar per regular-les bé, perquè veuen que cada vegada hi ha menys pisos disponibles per viure-hi. De quins casos parlem, concretament?
Mira, l'Ajuntament explica que han detectat, per exemple, intents de vendre habitacions d'hotel com si fossin pisos, edificis que es construeixen com si fossin per habitatges, però que funcionen com a hotels, o residències que en realitat funcionen com a apartaments turístics. I això es fa aprofitant buits legals o normes ambigües. Així ho explica l'alcaldessa Aurora Carbonell.
Està proliferant aquells usos que es diuen que seran usos hotelers o apartament turístics i, per tant, van amb aquesta normativa, però que al final són inversions per fer pisos sense complir amb les normatives residencials, per tant, pisos més petits, o hotels sense complir del tot amb la normativa hotelera, per tant, no són hotels amb la qualitat que nosaltres demanem, i tot això és una inseguretat jurídica tant pel que està comprant o que vol explotar com pel resident.
Han detectat peticions de canvis d'usos per part d'alguns promotors que en lloc de dedicar els pisos a habitatges en totes les seves condicions els fan més petits per posar-los al mercat turístic. L'alcaldessa precisa algunes de les casuístiques que s'estan trobant.
Si no, el que està passant i que s'està veient, per exemple, en el centre del poble, s'estan tirant cases a terra i on vivien tres famílies, doncs ara poden fer nou habitatges. Per tant, és una mena d'un apartament turístic encobert que en veritat és un residencial, que en veritat això ho hem d'aturar.
Ara, amb un any de paralització de les llicències d'obres per nous hotels, apartaments turístics o residències, l'Ajuntament vol guanyar temps per redactar un nou POUM adaptat a la realitat actual, tenint en compte la falta d'habitatge que hi ha al municipi. Asseguren que amb aquesta paralització es vol donar seguretat jurídica. Afectarà els nous projectes, mentre que els que ja s'han presentat s'analitzaran cas per cas.
I encara en relació amb aquest sector, amb el de l'habitatge, una notícia, si més no, una mica més esperançadora, i és que un bloc de Manresa que portava una dècada ocupat s'ha convertit en una cooperativa d'habitatge. Això després que els veïns l'hagin comprat de manera col·lectiva. Els pisos passen de ser a protecció oficial i la cooperativa n'és la propietària durant 75 anys. Els residents, Natia Dell, hi poden viure pagant un lloguer assequible.
Mira, es tracta de Cal Bloque, és un moble de 7 pisos del barri de Vic Remei, al centre històric de Manresa. L'edifici estava buit i el van ocupar fa 10 anys. Durant tot aquest temps han intentat negociar sense èxit amb la propietat, que era un fons voltor, fins que l'any passat va accedir a vendre'l. Van contactar amb diferents entitats socials i de defensa de dret de l'habitatge i amb un préstec de l'ICF han aconseguit comprar l'edifici entre tots. Amb l'ajuda de la Fundació Dinamo, Lucas Vidal en forma part.
Aquest model d'habitatge, doncs, la banca convencional no el financia, llavors això s'ha fet amb aquest crèdit de l'institut que et permet fins a un topall, no?, comprar habitatge per fer protecció oficial. I després de 75 anys la propietat reverteix a l'Agència d'Habitatge de Catalunya.
Manresa és, després de Barcelona, una de les ciutats que més aposta per aquest model cooperatiu d'habitatge. Un model que ha donat molta tranquil·litat als veïns de Cal Bloque, com el Saül.
Doncs una mica la sensació de poder respirar més tranquil·lament. Sí que és veritat que encara tinc com la cosa accelerada de dir, vale, tot aquest procés ha sigut molt intens i no ha acabat.
La Victòria també va ocupar aquest bloc perquè no trobava alternativa.
No per falta de recursos, sinó per falta de condicions. Com tenim contractes temporals o contractes curts, no en lloguen enlloc. Amb nens no, amb animals no, i no és que no vulguis pagar, sinó que no pots accedir a l'habitatge.
El mateix li va passar a l'Estrai.
Fa 2 anys i mig que la meva mare em va fer fora de casa, em vaig trobar al carrer i vaig començar amb aquesta moguda de la ocupació, dels desnonaments i això. Vam tenir la idea boja de comprar l'edifici. Bueno, i aquí estem, amb la cooperativa.
Doncs aquests són els testimonis de Cal Bloque. Gràcies, Nati. 1 minut i mig i 2:15. El govern destina 1.300.000 euros a la instal·lació de càmeres lectores de matrícules. L'objectiu és reduir delictes comesos a la via pública i millorar així la convivència. En una primera fase s'hi podran acollir només municipis que no tinguin policia local i després es farà una altra convocatòria per tota la resta. Purificació Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia. Es tracta d'un pla pilot que s'inspira en els bons resultats que aquest tipus de dispositius ja donen en alguns municipis. És el que ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha fet l'anunci de la convocatòria.
És una garantia per reduir aquesta activitat delictiva perquè juguen amb un paper de dissuasió quan a la comissió d'aquest tipus de delictes. I, a més, està contrastat per part d'aquells municipis de les mateixes característiques que han fet aquestes instal·lacions que funcionen i funcionen eficientment.
La primera fase compta amb un pressupost de 800.000 euros, als quals s'afegiran després 500.000 d'euros més, però només s'hi podran acollir els municipis que tinguin firmat el conveni Lectio perquè els Mossos d'Esquadra puguin accedir a les bases de dades per visionar les imatges.
I han detingut un home que podria estar relacionat amb la mort violenta d'un altre home a Vilaseca, al Baix Camp, Tarragona, Clara Chavarría, Domingo. Què més en sabem?
Els fets han passat aquesta nit a Vilaseca i poc després, cap a 4:45 de la matinada, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 51 anys a Tarragona per la seva presumpta relació amb aquesta mort. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial del Camp de Tarragona ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies del fet i, de moment, el cas està sota secret de les actuacions.
Com us dèiem, l'Institut del Pont de Suert es quedarà sense servei de menjador escolar a partir d'avui. Educació retira aquest servei perquè no hi ha prou alumnes que el facin servir cada dia. Una decisió que afecta directament les famílies que depenen d'aquest menjador per conciliar horaris, tot i que el transport escolar tornarà a sortir a l'horari que demanaven. Aquesta polèmica en parlàvem fa 15 dies perquè arran d'aquest servei menjador el bus que ha de transportar aquests alumnes sortia força més tard. El Pont de Suert, Pau Rovira, bon dia.
Hola, Estel, bon dia. Exacte, la mesura arriba després d'una enquesta anònima per decidir entre mantenir el menjador o el transport anticipat després de les queixes d'algunes famílies pels canvis d'horaris. Els resultats van indicar que, tot i que 34 alumnes hi estaven interessats, només 10 en farien ús diàriament. Amb aquestes xifres, el Departament d'Educació ha comunicat que el servei no és viable econòmicament per l'empresa gestora. Els afectats celebren el canvi d'horari, però lamenten la pèrdua d'aquest servei. Meritxell Ramon, portaveu de les famílies de l'Institut del Pont de Suert.
Vam veure necessari de queixar-nos perquè veiem que no era una solució el ficar el menjador escolar als nens a les 3:15. Vull dir, pels nens transportats que al final que nosaltres volem el menjador a l'hora que tocava i si no el transport a les 3:15, vull dir, nosaltres hem sortit guanyant però hem sortit perdent perquè ens han sacat un servei que per tots aquells nens que realment necessitaven el servei de menjador doncs han quedat sense servei.
Educació assegura que resta oberta a replantejar el menjador en el futur, sempre que la comunitat educativa ho torni a demanar i hi hagi prou alumnes.
I a Lleida s'esgota el termini perquè els grups de l'oposició presentin una moció de censura contra l'alcalde, el socialista Fèlix Larrosa. Estela Busoms, no s'han posat d'acord i ja es dona per fet que els pressupostos de la Paeria per aquest any s'aprovaran de manera automàtica i definitiva.
Hola, bon dia, Estel. Sí, pel mecanisme excepcional que preveu la normativa quan els comptes no es poden aprovar al ple municipal per falta de suports. De fet, l'equip de govern en minoria no va aconseguir pactar els comptes amb cap altre partit i va engegar aquesta altra via. L'alcalde Larrosa va perdre una qüestió de confiança el 31 de desembre i ara, passat un mes, si l'oposició no presenta una moció de censura, els pressupostos tiren endavant automàticament. En tot cas, la resta de formacions ho lamenten. Sentim Xavier Palau del PP, Violant Cervera de Junts i Jordina Freixenet d'Esquerra.
Lleida no necessita un canvi de cromos d'alcalde, sinó que Lleida el que necessita i el que defenso és un gir de 180 graus a la ciutat.
A nosaltres ens hagués agradat poder consensuar millor aquests pressupostos per no haver hagut d'arribar a aquesta situació.
És una situació completament esperable. Des de l'inici no hi ha hagut cap voluntat d'arribar a un acord.
Els pressupostos per aquest any pugen a 269 milions d'euros.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I amb en Marc Vidal, que avui ens ha ajudat a llegir la portada, perquè sí, Quim Balaguer correcte. Fa un dia de festa. Ben tornat, Marc Vidal,
bé,
ara per fer la secció que et pertoca, que és el repàs de les notícies més vistes a la web i a l'app del 3Cat Info.
Doncs sí, mira, demanen ajuda per trobar l'assassí d'una dona a Olesa de Montserrat. És un crim de fa 20 anys.
20 anys.
A la web i l'app del 3Cat Info doncs, podreu veure aquestes imatges. La Guàrdia Civil l'ha difós 3, concretament, una de la víctima, que fins ara tampoc no estava, diguem, la imatge no corria. Una imatge del presumpte assassí que es va captar perquè és un home que l'endemà va anar a treure, diguem, diners amb la targeta de la víctima, d'un caixer automàtic, i també doncs d'una mena d'inscripció d'una samarreta que està relacionada amb aquest crim, tot i que la Guàrdia Civil diu que no és ben bé de la dona.
La samarreta del presumpte autor de la mort,
diguéssim. Semblaria, no acaben d'especificar.
No especifiquen.
En tot cas, és això. Vull dir que si algú té pistes i mira la web i l'app del 3Cat Info, doncs que s'adreci a la Guàrdia Civil.
Molt bé. Quina altra recomanació podem fer avui?
Mira, recomanació aquesta del tema del registre dels patinets elèctrics. Sí. També ho podreu trobar, ja és obligatori, des de fa pocs dies. Us expliquem com es fa, quan val, quines són les multes. Atenció, que poden arribar fins als 800 euros. El més interessant, m'ha semblat a mi, és que després de tot el procés de registre, donen un número d'identificació, com una mena de matrícula, que has de posar visible en el teu vehicle. Per tant, a partir d'ara, patinets amb matrícules, veurem.
Doncs amb un patinet és difícil, no? No hi ha gaire espai com per posar un número gaire llarg.
I a veure com es veu, sí.
I fa un any de què parlàvem?
Doncs mira, els veterinaris que protestaven, tenir animal no pot ser un luxe, això era fa un any. Hi ha diversos, diguem, greuges de la professió, entre elles, per exemple, rebaixar l'IVA dels serveis veterinaris, també un decret que regula la seva activitat i que d'alguna manera feia més difícil la venda de medicaments i els encaria. Un any després hem estat buscant i no ha canviat res, per tant, l'IVA dels veterinaris, especialment dels animals, de les mascotes de casa, continua sent del 21%.
Estem igual, per tant.
Doncs sí.
Molt bé, Marc, doncs demà més, gràcies.
Molt bé, adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia.
La 1:35. I ara que alguns ja en comencem a estar una mica tips de tanta pluja, sempre tenim aquí la Montse Poblet perquè ens dongui la cara A, la bona, la positiva, de tanta aigua, que evidentment també la celebrem, eh? Passa que el dia a dia, sota la pluja...
Després de tanta sequera, això s'ha de celebrar.
Sí, home, sí, i tant, i tant. Després a l'estiu ho agrairem, segur. Perquè la pluja dels últims dos mesos és un respir per les espècies de plantes i animals que viuen a les zones humides de Catalunya, especialment tocades per aquests tres últims anys de sequera. Jordi Sargatà, el secretari de Transició Ecològica del Govern i expert en aquest tipus d'hàbitats, augura que fins i tot poblacions d'ocells i peixos que han arribat a situacions crítiques ara revifaran, no?
Sí, la sequera ha compromès poblacions d'ocells migratoris, d'amfibis i de peixos que viuen a les zones humides, però amb les precipitacions dels últims dos mesos els seus hàbitats naturals tornen a estar plens d'aigua amb bastants que feia anys que estaven secs, ara inundats. Jordi Sargatal ens posa un exemple per il·lustrar el que pot suposar per aquestes espècies les aportacions d'aigua derivada de la pluja.
Hi ha espècies com l'agró roig, que crien els canyissars, que pesca en zones humides dolces de poca fondària, que també aquests anys de sequera ha tingut una davallada important, baixant a mínims històrics. Per tant, esperem que amb aquesta recuperació puguem evitar que es desapareguin del nostre país.
Avui, Dia Mundial dedicat a aquests hàbitats, toca recordar que, segons l'últim informe que Espanya ha enviat a la Unió Europea sobre les nostres zones humides, un 75% estan en mal estat, bàsicament per la sobreexplotació dels seus recursos hídrics i per la contaminació de l'aigua.
Per tant, bones notícies, però el resum és que la situació no és gaire bona per a aquests espais.
Falta molt per millorar.
Molt bé, gràcies, Montse. Bon dia.
Bon dia.
I el canal Montsià remodelarà una zona del nucli de les cases per evitar més danys cada cop que hi hagi un temporal. Concretament, eliminaran tota una plaça per deixar espai a l'aigua que baixa pel barranc de Sant Jaume. És un projecte que s'està acabant de definir encara. Les cases del canal, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
És un projecte que s'està acabant de definir, però no és l'únic preventiu en què es treballa, oi?
Doncs sí, parlem d'una actuació que va a banda del procés que ha d'acabar amb tot el que és l'enderrocament de les cases que estan al tram final del barranc del Llop. Això és el Canà Platja, les més afectades pels últims aiguats. Com bé dius aquí, literalment aquí a les cases del Canà, el que es farà serà eliminar tota una plaça, incloent-hi també un parc infantil. Marc Chavalera és l'alcalde.
S'amplia la sortida, volem fer el projecte així, està plantejat, el doble de sortida de l'actual. S'aixeca la plaça i, per tant, aquesta sortida anirà acompanyada, no, una mica l'amplitud que necessita al final del tram.
El tram final d'aquí del barranc de Sant Jaume a tocar literalment moment de la seva obertura cap al mar i passa també un carrer que, de fet, és de les vies més transitades al nucli. El projecte també inclou canvis.
Evidentment, hem de donar un pas de vial perquè aquesta és una de les artèries principals del municipi, tant d'entrada com de sortida. Per tant, també donarem prioritat, no?, a que es pugui fer un pas una mica més elevat.
Estem parlant d'uns canvis en un projecte que tot just estan acabant d'ultimar els últims serrells. En total, l'obra s'enfila fins als 2,5 milions d'euros, dels quals 1 milió els aporta a l'ACA, 450.000 la Diputació, i la resta encara està per concretar si surten o no de fons propis del consistori.
Doncs també, a conseqüència dels temporals, s'ha aturat l'activitat de la refineria de Repsol a Tarragona per falta de cru. Els temporals d'aquests dies no han permès descarregar els petrolers i han obligat a aturar la producció per primera vegada en 50 anys d'història. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia. Feia 15 dies que no descarregaven petrolers. Avui ho ha pogut fer el primer amb la millora de les condicions meteorològiques. Els responsables de Repsol no preveuen, però, tornar a tenir la refineria operativa fins dimecres, perquè les unitats s'han de posar en marxa de forma progressiva. L'aturada no ha generat desabastiment gràcies a les reserves de l'operador logístic d'hidrocarburs ni ha afectat la resta de processos del sector químic. Aquesta situació no s'havia donat mai i els responsables de Repsol Petroli esperen que la construcció del contradic dels Prats, el port, permeti fer operacions en condicions de fortunatge que ara no es poden fer ni a la monoboia ni al pantalà quan hi ha temporal.
I parlem encara d'una altra derivada de les inclemències del temps. La pagesia catalana ha rebut més de 80 milions d'euros d'indemnitzacions per danys registrats en collites i en bestiar durant l'any passat. Lleida, Noelia Casellas, és més de la meitat d'aquests danys van ser a causa de pedregades.
Bon dia, Estel. Sí, recordem que l'any passat va ser especialment dur pel que fa a pedregades. N'hi va haver 19 i molt primerenques. Perquè ens en fem una idea, l'any anterior n'hi havia hagut 4. La més greu del 2025 va ser el 19 d'abril i va suposar danys i indemnitzacions de més de 20 milions d'euros. Xavier Joan és el director d'Agroseguro a Catalunya.
És el canvi climàtic. Han passat de la gran gelada del 22 a 2 anys de molta sequera a un any on tot això desapareix, però no es marca la campanya en la pedra.
També s'han pagat 27 milions i mig d'euros a ramaders, entre els quals destaquen els afectats per la grip aviària a la comarca de l'Urgell. La dermatosi nodular i la pesta porcina africana no estan cobertes per les assegurances.
De la Rambla de Barcelona s'instal·laren en mòduls provisionals a partir del 15 de febrer després de la campanya de Sant Valentí. Entre aquesta setmana i la que ve, l'Ajuntament instal·larà els 8 mòduls que hauran d'allotjar els floristes mentre durin les obres de la Rambla, Anna.
Sí, les 8 parades de flors s'instal·laran a la plaça Catalunya, a la vorera lateral que hi ha entre el carrer de Palai i la Ronda Universitat. S'hi estaran un any, fins al febrer del 2027, que és quan està previst que s'acabin les obres. Aleshores, aquests mateixos mòduls són els que s'instal·laran a la nova Rambla. Ivan Pera és el comissionat del Pacte de Ciutat Vella.
Volem treballar de manera concreta i puntual sobre aquests mòduls, un cop estiguin a la Rambla, per adequar-los a l'entorn. I el que sí que hem de dir que la florista Carolina, quan torni a la Rambla, tornarà per això en el seu mòdul propi, el que tenen ara, que és un mòdul que va ser guanyador d'un premi FAT, a l'espera que en el futur doncs, ja s'adequaran uns nous usos en el futur en funció del projecte de la Rambla.
L'Auditori de Barcelona revisita l'òpera barroca de Henry Purcell, Dido i Eneas a través de la mirada contemporània dels joves músics Anna Andreu i Nil Ciuró. Serà aquest cap de setmana en un viatge sonor per la famosa tragèdia de Virgili, que tindrà lloc en 2 actes i 2 espais diferents del recinte. Montse Mas, bon dia.
Bon dia. Sí, en un primer acte, a la sala 2, la cantant i guitarrista de pop i folk Anna Andreu reinterpretarà el mite clàssic posant l'èmfasi en la desgràcia de Dido, la reina de Cartago que l'heroi troià Eneas abandona per complir amb un deure diví.
És un plor a les armes i aquesta condemna repetida, no, de les dones en moltes obres, i m'acompanyen contrabàs, violoncel, violí, la Marina Rufat, la Joana Sobirà i la Bruna González, i ha estat un gust treballar amb guitarra, veu i les seves veus també.
I pel segon acte, el públic es desplaçarà a la sala 3, on Nil Ciuró posarà el focus en l'amor impossible dels personatges, combinant l'electrònica i la lírica, al costat de la soprano Montserrat Seró.
Ho portaré a un llenguatge contemporani que farà conviure els elements més evidents de l'òpera, com és una soprano amb el seu llenguatge líric, amb els textos originals, però a la vegada amb una sonoritat contemporània, amb sintetitzadors, amb piano de cua, buscant aquest híbrid.
Els dos espectacles compten amb la il·luminació i l'escenografia d'Andreu Fàbregas i formen part del cicle Escenes de l'Auditori, que en aquest cas busca fer reviure la música antiga des d'una òptica moderna.
I ara parlem de l'artista Vicenç Huedo. Que celebra 50 anys de trajectòria amb 8 exposicions simultànies a la ciutat de Girona, cadascuna centrada en una temàtica diferent de la seva obra. I destaquen els paisatges de l'Empordà, però sobretot el joc de colors i volums de les cases sobre el riu Unyà, amb tots els detalls de finestres i balconades hiperrealistes, amb un estil molt personal que l'ha fet popular a Vicenç Huedo i que ha creat escola. Fèlix Martín és a Girona amb Vicenç Huedo per parlar d'aquestes retrospectives. Fèlix, bon dia. On sou, concretament?
Hola, bon dia. Doncs mira, som a la Casa de Cultura de Girona, on hi ha segurament l'exposició més gran per celebrar aquests 50 anys de professió d'en Vicenç Huedo, amb una exposició que es titula... Com es titula, senyor Huedo?
Res és veritat.
Res és veritat, per què?
Pues és una mena de provocació. Entre d'altres coses, perquè tot el que aquí està pintat, pràcticament tot, és de la meva memòria.
Són paisatges de l'Empordà, la majoria veiem.
Sí, però paisatges de l'Empordà que jo he filtrat per la meva memòria i la meva sensibilitat i els he fet sense posar-me davant del paisatge. Això en quant a la pintura. I en quant a que res és veritat, en els temps que corren, pues, també hi ha un punt de provocació.
Molta gent que vingui a veure aquestes exposicions buscarà una de les seves iconografies clàssiques que l'han donat a conèixer no només aquí, sinó a l'estranger, que són les cases de l'Unyà. Aquestes cases de colors, aquests detalls de les finestres, de les persianes, del reflex a l'aigua. Aquí no hi és, això. Aquí veiem paisatges. On ho trobarem, això?
Bueno, varem decidir precisament, com aquesta part és la part més visible meva, la més coneguda, varem decidir donar-li una miqueta de marge que descansés per a fer costat a l'obra que no s'havia vist. Tot i això, les cases i les de l'Onyari, de la façana, a la Casa Massó.
Fins quan podrem veure totes aquestes exposicions?
Doncs varen començar el 15 de gener i penso que acabaran, t'ho dic ara de memòria, el 25 o el 26 de maig. Se van solapant. Algunes acabaran d'aquí un mes i d'altres continuaran durant 2 o 3 mesos.
50 anys de carrera, 50 anys de dedicació a l'art. Com ho valora?
Doncs lo valoro molt i molt i molt bé, molt interessant. Quan vaig arribar no m'hagués imaginat mai que les coses anessin així. Però són 50 anys que han passat ràpid, però estan plens d'història i de... Bueno, m'ho he passat molt bé. També he sigut durant 35 anys professor de dibuix a la Mercè, que això ha sigut un regal també de la vida, com les posicions aquestes. Vull dir que m'he anat trobant, crec que quasi més de lo que m'esperava, m'ho he anat trobant. I si a més m'ho he passat molt bé, no crec que hagués pogut anar d'una altra manera.
El que sí que és cert és que vostè ha creat escola.
Sí, això sí. Això sí que és veritat. Hi ha molta gent que copia la manera que tinc jo de fer les coses, con més o menys èxit, però sí, sí que hi ha escola, sí. I reconec que sí.
Ara, totes aquestes exposicions són una retrospectiva. Alguna exposició ja pendent amb obra nova?
Quan surti d'aquesta voràgine que estic ara, d'exposicions, d'entrevistes i demás històries, agafaré un temps de meditació. No, és que tot això d'ara és molt gros, Portem any i mig muntant-lo. Ara toca gaudir d'aquests dies i després fer una digestió lenta cap al futur.
Vicenç Huedo, moltes gràcies i molta salut per continuar gaudint de la seva obra, també.
Moltes gràcies a vosaltres i molta salut, també.
Doncs gràcies també, Fèlix Martín, per aquesta entrevista a Vicenç Huedo, que celebra 50 anys de trajectòria amb 8 exposicions simultànies a la ciutat de Girona. I mentrestant hi ha vaga històrica i atípica de les galeries d'art. Tanquen el negoci tota la setmana per reclamar una baixada de l'IVA en la compravenda d'obres i d'objectes d'art. Són els galeristes que es queixen de l'IVA més alt d'Europa, el 21%. Els és impossible competir amb els països del nostre entorn, diuen, com França, Itàlia o Alemanya, que tenen l'IVA d'entre el 5 i el 7%. Sentim Quico Veinado, de l'associació Art Barcelona.
Ara està al 21% i el resta de països està al més del 10%. És com indignant, o sigui, és com que no s'aguanta.
Fa 3 setmanes el sector de la pagesia es mobilitzà durant dies contra la signatura de l'acord del Mercosur. Durant les llargues hores que van durar els talls, molts van buscar-se l'entreteniment com van poder, amb música, amb fogueres i d'altres amb poesia. És el cas de Jordi Pastor, que va participar en les protestes, va ser l'encarregat d'entretenir amb versos a molts dels que passaven fred a la 2. Júlia Albacar, bon dia.
Bon dia, Estel.
I avui el podem conèixer una miqueta millor gràcies a l'entrevista que li has fet i que té el muntatge musical de Toni Subirats.
Sí, conegut a xarxes com a tractor de l'amor, Jordi Pastor es defineix com a poeta, trobador i agitador cultural. Dalt del tractor i enmig dels camps de Ponent, el Jordi aprofita per crear i escriure una poesia que després podem escoltar a diferents escenaris. Un d'ells és el dels Poetry Slam, un torneig poètic del qual també n'és impulsor aquí a Lleida i que també en parlarem. Bon dia, Jordi.
Bon dia.
I ara en parlàvem, això és un currículum una mica variat, no? Entre camp, poesia... Com és esta mescla?
Bueno, aquesta mescla és el que tenim als pobles, la ruralitat que pots trobar allí. Soc pagès de professió i llavors, per certes causes a la vida, vaig acabar escrivint poemes. La poesia va ser una absoluta casualitat, el tractor em va vindre per herència.
Parla'ns una mica d'esta casualitat en la poesia.
Doncs mira, era un dia als meus 25 anys, estava mirant al bar del poble, la segona part, perquè vaig arribar tard, d'American History X. I me va impactar tant que a l'arribar a casa vaig escriure un missatge al mòbil bastant contundent. A l'endemà en vaig escriure un altre i el tercer dia ja no hi va caber i vaig haver d'agafar paper i boli.
I com va ser la primera vegada que vas decidir recitar una poesia en veu alta o explicar-li una mica a algú que havies desenvolupat, diguéssim, esta afició?
Bueno, la primera vegada, ja et dic, aquest poema primer el vaig estar enviant als números que tenia, amb el resultat que va acabar el tema als Mossos d'Esquadra, perquè un dels que els havia enviat es va pensar que l'amenaçaven de tan contundent que era el poema, i bueno, aquestes coses que passen de jovens.
I a partir d'aquí, doncs, has anat desenvolupant, diguéssim, carrera poètica a banda de la feina que fas al camp. Els temes, per exemple, com els tries? On què t'inspires?
Escric absolutament sobre tot. Si no escric sobre alguna cosa és perquè no se m'acudeix. He escrit dels déus de la història, de l'apocalipsis, la guerra que hem tingut anys enrere, de la que continuem tenint.
Jordi, una part que comentàvem al principi també és esta del Poetry Slam, no? Estos tornejos poètics. No sé si ha estat una porta perquè poguessis començar a recitar poesia en públic, ja ho coneixies d'abans. Com ha començat tota esta relació?
Això va ser la segona porta, més o menys, que es va obrir. Jo primer vaig anar a parar amb un grup que es deia Addictes al Vers. Me van explicar que hi havia el poetri a Lleida i vaig anar i me va enganxar d'una manera brutal.
Quina és la sensació que tens quan estàs dalt l'escenari recitant una poesia de la teva pròpia creació?
Jo sempre he dit que el fan més gran que tinc, el número 1, sóc jo. Em passo hores i hores al tractor recitant, entrenant els poemes i sóc fan de mi mateix, m'encanta el que faig, ho disfruto molt i disfruto molt escrivint-ho, però encara disfruto més recitant-ho.
Jordi, per acabar, no sé si hi ha millor manera que amb una poesia.
Doncs parlarem de la casa d'Alcanar, que era els atemptats de les Rambles. A la casa d'Alcanar, els estralls causats per la metralla i els metalls d'uns efectes col·laterals sacsegen altre cop el bagatge del record. Unes rambles florejades pel trist enyor, on la mort saqueja fort, on el temps no ens esclareix quins plans afins tenien la matança i els botxins, els perquès, el quan i el com, dilapiden a tothom la sang que emana, cruel immundícia humana, deixant glaçat la levital fent-lo viral. Per algú, tan sols són noms, però per altres són dissorts doncs darrere d'eixes morts, gent de pau com tu i com jo. Se'ls esborren les rialles, se'ls esfumen els somriures, desapareixen les cares, s'esvaeix per sempre més la càlida llum en les seves mirades.
Catalunya al dia. Esports.
Sis minuts i les dues del migdia i cinc minuts ara que dediquem a la informació esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions aquí a Barcelona. Eudald Serra, bon dia.
Bon dia, Estel.
El Barça té demà partit de Copa Albacete sense Rafinha, que arrossega molèsties, però el nom propi d'aquest matí és Marc-André Ter Stegen, el porter del Barça cedit fa poc al Girona, que s'ha tornat a lesionar.
L'Alemanya es va lesionar els isquiotibials dissabte passat amb el Girona al camp de l'Oviedo fins al punt que la lesió és important i s'obren força interrogants, com per exemple si l'hauran o no d'operar, si es trencarà o no la sessió amb el Girona, etc etc. Sapiguem-ne què n'ha dit Hansi Flick, que acaba de fer roda de premsa. Ciutat Esportiva, Joan Gamper, Ramon Salmurri, bon dia.
Què tal, bon dia. Marc-André Ter Stegen, futbolista del Girona, cedit pel Barça, està pendent de les proves que es farà avui mateix per saber l'abast exacte de la lesió. I pendents d'aquest resultat d'aquestes proves que podrien obligar el jugador fins i tot a passar per quiròfan i perdre's el que resta de temporada. Girona i Barça tractaran la situació contractual del futbolista. Un escenari que a hores d'ara encara no està decidit. El que sí que queda clar és que Ter Stegen torna a Barcelona per seguir amb l'exploració i posar-se en mans dels serveis mèdics del club blaugrana. Avui, a la sala de premsa, Hansi Flick ha volgut fer costat al futbolista en un moment delicat com aquest.
Of course, so I just heard it.
Sí, n'estic al cas. Encara no he parlat amb ell, però em sap molt de greu per ell. Hem d'esperar els resultats i després veurem què passa.
D'altra banda, Salmurri, de cara al partit de demà de Copa Albacete, s'ha confirmat que el Barça tindrà la baixa del brasiler Rafinha.
Sí, avui no ha sortit a entrenar-se amb la resta dels seus companys. Va ser substituït al descans del partit contra l'Elx i el club ha confirmat que pateix una lesió, una càrrega, una sobrecàrrega a l'adductor, cosa que no ha agradat gens ni mica al tècnic del Barça.
To be honest, I'm not happy with this. Really, because he's an important, very important player.
Si et dic la veritat, no estic content amb això. És un jugador molt important i hem de veure què hem de canviar i també què ha de fer de diferent ell. Parlarem d'això, perquè ara és un moment molt important de la temporada i necessitem tots els jugadors a punt. I si ell no està disponible, no és un bon senyal.
We need every player to be able to play and when he's out, it's not good.
Gràcies, don Ramon Salmurri, des de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Encara un parell de punts més relacionats amb el futbol i amb la Lliga de Primera.
Anem a pams. Per una banda, aquesta mitjanit es tanca oficialment al mercat de fitxatges d'hivern i a hores d'ara no s'esperen novetats respecte als tres equips catalans, tret del Girona, que no fos que hagi de buscar un porter per substituir l'alemany, fet que ara mateix encara no és gaire clar, com ha explicat el Ramon Salmurri. Per un altre costat, la Lliga també ha fet oficials els horaris de la 25a jornada de primera. L'Atlètic de Madrid espanyola jugarà el dissabte 21 de febrer a les 9 del vespre. El Barça Llevant l'endemà diumenge 22 a un quart de 5 i l'Alavés Girona el dilluns 23 a les 9 del vespre.
I ara sobre bàsquet i el Barça, que ahir va encaixar la tercera derrota seguida comptant Lliga ACB i Eurolliga.
I sense gaire temps per pair-ho, el Barça de bàsquet torna a tenir demà partit, en aquest cas de l'Eurolliga. Els de Xavi Pasqual rebran el Fenerbahçe al Palau Blaugrana. Els turcs, entrenats per Sara Jasikevičius, són els actuals líders de la competició. Ahir als blaugranes se'ls va escapar un partit de la Lliga ACB a la pista del Múrcia, 84-83, que havien dominat gairebé tota l'estona. La Provítola creu que el partit se'ls va escapar per les seves pròpies errades.
Fue un resultado bueno, pero bueno, creo que se ha jugado un poco a lo que nosotros queríamos, ¿no? Porque bueno, los detalles no nos dejan mantener la ventaja, no nos dejan ganar el partido, así también como los tiros libres, así que no creo que la derrota en gran parte es nuestra.
També va perdre el Baxi Manresa i a casa davant l'Unicaja i el Joventut ho va fer dissabte a Bilbao. A la classificació, el Barça és tercer, el Joventut vuitè, el Manresa 13. Mentrestant, a la Lliga Femenina, triomf del Joventut ahir davant el Guernica, 76-63, que li permet pujar fins a la novena posició.
En motor, demà comencen 3 dies de testos oficials de MotoGP a Malàisia, que han de servir per veure com hi arriben els pilots de cara a aquesta pròxima temporada.
I el pilot barceloní Alec Rins tornarà a competir amb una Yamaha, però completament nova respecte a la que va pilotar l'any passat.
Que fue un año bastante duro, llegando al límite de la moto, ¿no? muchas veces al límite del proyecto. Por eso también decidieron, ¿no?, de hacer crear una moto nueva, totalmente nueva. Han puesto mucho empeño, mucho trabajo para poder llegar aquí a Sepang y tener bastantes piezas para probar.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Al tercer pis del Museu Gala Salvador de Dalí de Figueres hi podem veure les estampes que Dalí va fer el 1969 per l'edició il·lustrada d'Alícia al País de les Meravelles. Són aiguaforts i fotolitografies de color que mostren la particular interpretació que l'artista empordanès va fer del famosíssim conte de Lewis Carroll. Un univers oníric i psicotròpic on, a més de l'Alícia, el conill o la reina de cors, si ens hi topéssim amb Salvador Dalí, ho trobaríem la mar de normal. Acabem així el Catalunya al dia d'aquest dilluns 2 de febrer, que per moments també sembla una mica oníric i psicotròpic. Ens tornem a sentir demà a partir de la 1 del migdia.